Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Aena invertirà 3.000 milions d'euros a l'aeroport Josep Tarradellas al Prat entre els anys 2027 i 2031. És una quarta part del total de les inversions previstes per a tots els aeroports espanyols i garanteixen l'ampliació de l'aeroport. També s'actuarà el de Girona, a Reus i a Sabadell. Escolteu el president d'Aena, Maurici Lucena.
Me gustaría subrayar que las inversiones propuestas, por tanto, no responden a criterios de oportunidad política ni de equilibrio entre comunidades autónomas. Las inversiones se fundamentan exclusivamente en estimaciones técnicas de la demanda de tráfico.
I el govern obre un grup de treball amb ajuntaments, sindicats i patronals amb l'objectiu de minimitzar els riscos laborals associats a les onades de calor. Enguany s'han fet prop de 400 inspeccions a empreses per denúncies d'estrès tèrmic. Miquel Samper és el conseller de Treball.
No tenim competències, per tant, avui iniciem un camí de conscienciació que volem fer de forma expressa, ara que encara no ha acabat l'estiu. I, per tant, perquè amb tots els agents que han d'intervenir, els socials, sindicats, patronals, totes les entitats municipalistes, tots els ajuntaments i totes les diputacions, tinguem un temps per generar un equip de treball que ens permeti arribar a quan arribi la primera onada, que segurament serà el maig, doncs ja amb els deures fets.
En aquest sentit, el Departament de Treball ha enviat enguany més de 21.200 cartes a empreses per recordar-los la necessitat de complir la normativa. I el Tribunal Suprem manté la presó provisional comunicada i sense fiança per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge considera que hi ha prou indicis de responsabilitat en la comissió de delictes greus i creu que encara hi ha risc que l'ex número 2 del PSOE oculti o destrueixi proves. Avança, però, que, tal i com demana la defensa, aixecarà la mesura de presó condicional en un termini màxim de 6 mesos des que es va signar l'ordre d'ingrés, recordem, el passat 30 de juny. I la denominació d'origen del Bages preveu collir més d'un milió de quilos de raïm aquesta barema, una xifra que permetria superar la producció de l'any passat i encara així una de les millors campanyes dels últims anys que han estat marcades per la sequera. De moment ja s'han recollit varietats com el macabeu i el merlot i la qualitat del fruit, diuen, és bona. Tot i això, l'evolució meteorològica de les properes setmanes serà clau. El principal risc és un excés de pluja que pugui afavorir, diuen els responsables, l'aparició de la podridura. I tres detinguts per venda droga des d'una perruqueria a Barcelona. Els arrestats són homes d'entre 26 i 45 anys i es sospita que utilitzava l'establiment per traficar en drogues. Acumulen els arrestats 32 detencions.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 18 de setembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Participarem a la Festa de la Sal anant fins a la Costa Brava. Parlarem de conservació del riu Glorieta a Tarragona. Celebrarem l'aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Coneixerem de primera mà un projecte que vol restaurar ecològicament els estanys d'alta muntanya i acabarem el programa d'avui també d'aniversari celebrant els 25 anys del Club de Rem d'Arenys de Mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. però abans de fer tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ronda Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, bona tarda. Doncs no era boicot, eh? A veure, és que li he obert el micròfon, però que estava posat aquelles cosetes que la taula fa de tant en tant, eh?
Sí.
La Marina estava aquí
parlava
presente,
sola.
Eh? De cuerpo presente.
Parlava
de cuerpo.
Sol. He començat el programa avui parlant sola, però no passa res.
Està bé, eh?
Sí.
Home, ho fem tots, eh? Qui no ha parlat sol? Sí, me passa amb el cotxe. Jo vaig amb el cotxe i me vaig barallant algunes vegades amb ell.
Ja amb el cotxe o amb el trànsit te vas barallant?
Amb el trànsit, amb el cotxe, amb el cotxe
diferent.
De la van... Tothom. Crec que allà és on som una mica el Jekyll i el Hyde, no? Sortim de casa que estem supertranquils i a partir d'allà la metamorfosi...
Depèn, eh? Depèn del
el dia. El dia. Ah, però normalment sempre et trobes algú que ha començat a conduir en aquell moment. O almenys t'has recordat tu del seu carnet, eh?
No, jo sempre no. Puc dir que sempre no. Algun dia, però sempre no.
Bueno, però hi ha més dies que no, eh?
Si tu ho dius...
Vinga, va, i tant.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, noies. I parlant de problemes tècnics i de sustos, però bueno, és el que té el directe. Jo que sóc així nova en la ràdio, me n'han passat algunes, però bueno, la qüestió és aquí, no?
Sí, seguir,
sempre,
però
sempre.
A veure, que també la ràdio, les coses que ens poden passar són petitetes. No hem de tenir por.
No,
és
no.
Consejito del dia. Sembla una padrina ja. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, doncs prop de bé. Mira, el que parlàveu vosaltres al volant d'un cotxe, a mi em passa quan agafo una canya de pescar i baixo i... A vegades parlo sol, però a vegades també parlo amb peixos indeseables que fan coses que no havien de fer. L'altre dia, per exemple, ja acabava, ja estava del tot, i em pica una durada i no me l'esperava i em va petar el fil. Aleshores, el que dèieu vosaltres d'en recordar-vos de del pare, de la mare, de l'avi, de l'àvia, de la tieta, del germà bessó, del padrí, de la padrina, aquell dia me'n vaig recordar de tota la seva família.
De la durada.
De tota
cada
la seva família.
De la durada.
De tota, de
però
tota,
si no
de
tenia
tota.
Que... La culpa era teva, la durada, no en tenia cap culpa.
Bueno, però em va petar, i aquestes coses, i coses que no han de passar.
Molesten,
és que això fa mal, això fa
això
mal.
Molesten, aquestes coses
això
molesten.
Això fa mal,
Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, molt bona tarda, companys. Doncs bé, jo també sóc d'aquests, sobretot al cotxe, eh? No sé si parlo sol o amb el trànsit, però també hi ha vegades que, uf, déu-n'hi-do, eh?
No, home, no. Heu de ser...
Benvingut, eh?
Jo em poso la música i desconnecto. No sé què me la li, molt desconnecto. Vull dir, que la gent faci el que vulgui. I anem sempre a saludar... I anem a saludar també a l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, aquí parlant amb mi mateix. No és que parli sol, però a vegades parlo amb mi mateix. Això sí que ho faig jo.
Què vol dir parlar amb mi mateix? Dir-te coses a tu mateix, vinga, va, que tu pots.
Clar, t'autoanimes, t'autodius coses, no? No,
però això és parlar sol, no? No és el mateix?
Sempre.
És el mateix. Home, una cosa és fer baixar tu seu, com quan es trenca el fil, i l'altra és anar comentant-te coses a tu mateix.
Jo ho veig tot el mateix.
Bé, tot el mateix sac.
Exactament. Vinga, va, deixem aquest tema. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que Sant Feliu de Guíxols acollit l'inici del 30è Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània. Demà l'Escala agafarà el relleu a la tercera jornada de ponència. Sergi.
Doncs sí, Marina, com bé deies, avui se celebra encara a Sant Feliu de Guíxols el que és la segona jornada del 30è Fòrum de Patrimoni Marítim de la Mediterrània, un congrés de 4 dies i que a partir de demà i fins dissabte es traslladarà aquí a l'Escala. El fòrum, que està organitzat conjuntament pel Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols i el Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala, reivindica la necessitat d'augmentar l'interès pels mars i oceans, potenciant els museus com a elements clau en l'educació de la societat. El fòrum reuneix fins dissabte una setantena de professionals procedent de nombrosos països, la majoria dels quals de la riba de la Mediterrània. I ja durant les ponències de la primera jornada celebrada ahir a Sant Feliu de Guíxols s'ha posat l'accent a la necessitat de superar l'actual ceguera marítima per part de la societat i s'ha reivindicat la necessitat d'augmentar l'interès per mars i oceans, potenciant precisament aquests museus com a elements claus en l'educació de la societat. La jornada d'avui està centrada en la salut i la sostenibilitat i a partir de demà l'escala serà la seu que es desenvoluparà amb diferents ponències al Museu de l'Anxova i de la Sal. El dissabte tindrà lloc a l'escala la jornada de conclusions dins del Congrés, que també participarà en les activitats de la Festa de la Sal, que després descobrirem de la mà de Lourdes Boix molt més detalls. En el 30è Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània conflueixen diferents xerrades i activitats sobre la relació dels museus marítims amb alguns dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, el concepte de treball en xarxa a nivell mediterrani i la inscripció de l'art de navegar a vela llatina com a patrimoni cultural i material de la UNESCO.
La grip aviària amenaça els aiguamolls de l'Empordà.
Aquesta setmana s'han confirmat dos nous casos de grips aviàries entre les aus salvatges que viuen als aiguamolls de l'Empordà. Aquest cas se suma al detectat ja en un exemplar de cigonya el passat 22 d'agost. Davant d'aquesta situació, el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya manté i amplia el protocol preventiu a les granges avícoles dins d'un radi dels 10 quilòmetres al voltant o en el cercle dels aiguamolls de l'Empordà. Aquestes mesures inclouen el confinament de les aus i l'obligació de registrar els corrals que encara no constin oficialment. L'historial de la grip aviària a comarques de Girona no és pas nou. Ja l'any 2023 es van confirmar positius en diferents aus marines a l'escala Castelló d'Empúries i Begur. El parc i els agents rurals recorden a la ciutadania no manipular les aus mortes o amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia i, si en troben alguna, evidentment trucar al telèfon del 112.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Els amants dels ocells gaudiran de més de 100 activitats en l'11è Delta Birding Festival aquest cap de setmana, Cel.
Sí, Marina, més de 100 activitats per a tots els públics i fins a 60 expositors es reuniran este proper cap de setmana del 19 al 21 de setembre en la 11a edició del Delta Birding Festival, una cita ineludible per als amants dels ocells que tindrà com a punt de trobada Mont Natura Delta de l'Ebre i que després d'una dècada inicia una etapa de maduresa. Conferències amb ponents de referència internacional, exposicions de gran format, tallers familiars, sortides guiades, activitats nocturnes, rutes en bici i sortides en vaixell per observar aus marines són algunes de les activitats programades. El seu director, Francesc Kirchner, afirma que este festival també reivindica el respecte i conservació de l'entorn.
En aquests 10 anys hem aconseguit crear un esdeveniment en el qual es dona també, per dir-ho era, una visibilitat a que en la societat doncs, hi ha un nombre molt important de gent estan a favor de la natura, que no hi veuen pegues en què conservem, en què la natura, diguem-ne, prosperi, se la respecti, se la protegeixi i formi part, diguem-ne, dels valors que aquesta societat ha de tenir.
Com cada any, el Delta Birding Festival destinarà els beneficis de la venda d'entrades a un projecte de conservació.
Les Audi Padel Series aterren la setmana que ve a l'Ametlla de Mar.
Les pistes del complex esportiu municipal La Cala acolliran la pròxima setmana les Audi Padel Series, el circuit de pàdel més prestigiós de les Terres de l'Ebre, amb la participació d'una cinquantena de parelles de tot el territori. Després d'encetar temporada a Ulldecona, les Audi Padel Series s'aturaran la pròxima setmana a l'Ametlla de Mar, ja que el dilluns 22 de setembre i fins diumenge dia 28 es disputarà esta competició en la qual hi confluiran una bona part dels millors jugadors de pàdel de les Terres de l'Ebre i Baix Maestrat. separat en categories masculina i femenina. Els partits es disputaran a partir de les 6 de la tarda a les 3 pistes del SEM La Cala, en les categories de primera, segona, tercera i quarta divisió a la competició masculina i la segona i tercera divisió a la competició femenina. A més de l'Ametlla de Mar, les Audi Padel Series visitaran aquest any Ulldecona, Alcossebre, Benicarló, Amposta, La Sénia, La Ràpita, Masdenverge i Deltebre. Fem aturada ara a les costes del mar del Garraf. Comencem les obres per desmantellar les d'arsena portuària de l'antiga central tèrmica de Cubelles. Les obres es faran en 30 mesos i es guanyarà una nova platja, Carles.
Doncs així és, Marina. El port de la central tèrmica de Cubelles és una instal·lació que es va construir en el seu dia per refrigerar la central, avui desmantellada. Per un cantó es va obrir un canal subterrani d'admissió d'aigua i per l'altre hi ha un canal per on s'expulsava l'aigua feta servir en la refrigeració. El projecte promogut pel Ministeri per a la Transició Ecològica i executat per Endesa servirà per enderrocar les últimes instal·lacions de la tèrmica, com ara la caseta de bombes, i s'eliminarà tota la infraestructura de formigó que en el seu dia es va construir. Això sí, es mantindrà una part dels espigons. Amb aquesta actuació es podrà generar una nova zona dunar i Cubelles guanyarà una nova platja. Ens ho explica Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de Cubelles. L'escoltem.
Tot això forma part d'un projecte de regeneració de sistema dunar i una mica d'aiguamoll. No és que es pugui fer molt, però sí que faran una mica d'aiguamoll. Es reordenarà tots els accessos, tota la sorra que hi ha dins es portarà on abans hi havia el cable, on fa aquella U de formigó, tot allò anirà fora, i llavors aquella zona és on es restaurarà i tindrem la nova platja.
Per executar les obres s'haurà de tancar tota la zona, des del carrer de Mars Mortes fins al carrer de l'Abat Escarrer. Quedaran sense servei i tancades al públic la platja de gossos i estarà tancat el xiringuito de la Coni i el servei de neteja de gossos. Aquest matí també es desmuntava l'àrea de pícnic, que també quedarà fora de servei mentre durin les obres, que en principi es calcula que siguin uns 30 mesos. Tornem a escoltar el regidor de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda.
I tota aquesta zona on estem ara d'aquí de les Salines, des de la platja dels Gossos fins a meitat de la platja de les Gavines, doncs quedarà totalment tancada i inaccessible durant un període d'entre 2 anys i 2 anys i mig, aquests 24-30 mesos que ells tenen previst. Variables que poden entrar pel camí, doncs des de variables ambientals, que pugui ser que trobin alguna espècie protegida hagin de parar, variables ambientals com temporals d'aigua o de vent que puguin parar l'obra, accidents, potencials que puguin passar, tant sigui a nivell de terra com sigui vertits que puguin caure al mar. Tot això hi ha plans de contenció, però tot això són variables que el que poden fer és parar, encara que sigui de manera temporal, aquesta obra. I això el que faria és anar enredarint lleugerament cada vegada que pogués passar una cosa d'aquestes.
Pel que fa als veïns de les Salines i als clients dels restaurants del Passeig de la Marina, podran accedir amb normalitat a través dels accessos que hi ha des del carrer de Rafael Casanova.
L'estiu s'acaba i un dels temes oberts a Sitges i al Garraf abans d'arribar a la pausa del curs polític era el futur del Club de Mar de Sitges, amenaçat per una sentència judicial que preveia el seu enderroc.
Doncs sí, pocs dies abans de començar el mes de juny i gairebé a punt d'executar-se la demolició, el Club de Mar rebia la notícia que, com a mínim, podria sobreviure un estiu més i podria continuar la seva activitat en plena temporada. Així ho va assegurar la mateixa ministra per la Transició Ecològica, Sara Agé, va informar a finals de maig que el Club de Mar de Sitges no patiria cap enderroc imminent. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia aturat de forma cautelaríssima l'enderroc de l'històric club que el govern espanyol havia aprovat i que s'havia d'executar a partir de dilluns 2 de juny. Paral·lelament, el govern de Sitges també havia dut a terme mesures legals i administratives, com ho són l'incident d'execució en el procediment judicial davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el requeriment al Departament de Costes, on se sol·licitava un cessament d'una actuació per via de fet. Un temps que s'ha volgut guanyar també per agilitzar la tramitació de l'equipament com a bé cultural d'interès nacional, un bé que ajudaria a protegir aquest espai. Junts portava ahir el cas de nou al Parlament català, on insta el govern a accelerar la catalogació del Club de Mares de Sitges com a bé cultural d'interès nacional. El govern de Sitges recorda que sempre ha defensat el manteniment de l'edifici i el seu ús públic. Respecte a la demolició, a la moció, remarca que el govern sitgetà defensa l'autonomia municipal en la gestió de temes que afecten a la vila com és aquest. En la seva proposta de resolució, Junts alerta que l'enderroc seria, diuen, un error irreversible per a Sitges i al país. Amb aquesta proposta, doncs, la cambra també demana al govern sol·licitar al Ministeri de Transició Ecològica i a la Delegació de Costes tota la informació i coneixement sobre les gestions que es facin per traslladar-los al Parlament per la seva transcendència pel futur patrimonial del litoral català.
I ara sí, anem cap a les costes del Maresme. Proactiva creu necessari reformular els horaris de vigilància a les platges d'Arenys de Mar. El motiu és el canvi de tendència dels usuaris que han deixat de concentrar-se a les hores centrals del dia i s'acostumen més a concentrar més a primera hora del matí o bé a partir de mitja tarda, moment en què el servei ja deixa d'estar operatiu, Oriol.
Doncs sí, han estat els darrers caps de setmana que Proactiva ha prestat el servei de vigilància i salvament marítim a les platges d'Arenys i el coordinador, Andrés Francese, ha dit que ha estat una temporada força sorprenent, especialment per l'afluència d'usuaris durant el mes de juny, amb xifres similars al juliol i a l'agost. Afegeix que caldria una nova redistribució horària, ja que els hàbits dels usuaris, com deies, han variat i moltes persones s'acosten a la platja quan encara no ha començat el servei o ja ha finalitzat aquest servei de vigilància.
Sí que estaría muy bien empezar a pensar que quizás el horario de socorrismo habría que modificarlo en algunas horas, en algunas franjas horarias, quizás extenderlo un poco más sobre la tarde, que es cuando la gente recién está llegando. Por ejemplo, en Arenys de Mar, en la temporada alta, nosotros estamos hasta las 6:15 de la tarde. Pero en temporada baja estamos hasta las 5:30 de la tarde. Es decir, que nosotros estamos cerrando servicio y la gente recién está apareciendo. Claro. Entonces, todo lo que pueda pasar de ahí en adelante es un poco a responsabilidad de cada uno.
Pel que fa a la gran afluència d'usuaris a la platja del Cavalló, des de Proactiva demanen ampliar els punts de vigilància oferint més recursos, tant materials com personals. Enguany han estat 4 els socorristes encarregats de vigilar una platja que està del tot massificada.
Y sí que la realidad es que es algo que quizás es un trabajo a modificar, pero imagínate que en esa plaza el servicio cuenta con 4 socorristas nada más para toda la distancia. Y 2 puestos de vigilancia. En esa plaza estaría muy bien poder empezar a ver, de valorar, de sumar un puesto más para claro. distribuir un poco más los puntos de vigilancia.
Respecte a les actuacions realitzades durant aquest estiu, Francese subratlla que la major part han estat per picades de medusa. Tot i això, diu que per sort no han hagut de fer cap intervenció per casos greus. També assenyala que en ocasions s'ha actuat fora de l'horari establert o en platges sense el servei de vigilància.
Hemos tenido actuaciones, ninguna de índole grave, digamos, a lo que nosotros llamamos un código rojo, que puede ser una parada cardíaca, una hemorragia grande o algo que corra, que tenga riesgo de muerte. Sí que han habido actuaciones sanitarias leves, hemos tenido contusiones, cortes, ¿cómo se llama? Algunos esguinces. Hemos tenido actuaciones en otras zonas que no son las plazas que están vigiladas actualmente, por ejemplo, donde está el búnker, sí. que está entre Musclera y Picor, hemos tenido actuaciones, las cuales acudimos con la moto de agua. Uh-huh. Y después hemos tenido actuaciones fuera de horario también.
Finalment, per pal·liar els efectes de la calor viscuts a l'estiu, valoren els socorristes positivament que l'Ajuntament d'Arenys hagi activat el servei per als usuaris.
Una gran nòria de 35 metres presideix l'espai de les atraccions a la Festa Major de Calella, que ja està en marxa. Aquesta atracció està situada a la riera Capaspre, a pocs metres del mar, i ofereix unes excel·lents vistes a la ciutat i a la platja i al mar de Calella.
Sí, i per cert que ahir a la nit ja hi vaig pujar i és ben veritat, que veus el mar, veus la muntanya i tota la ciutat. I és que la Fira d'Atraccions de Calella està oberta des d'ahir i fins al dia 23 de setembre, coincidint amb la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i la Maresma. En total, 29 atraccions repartides entre la Riera Capaspre i el Passeig de les Roques, que ja esperen a petits i grans, amb aquesta nòria que deies de 35 metres que permet contemplar bé tota la ciutat, tota la façana marítima, perquè està situada molt a prop del mar. L'Ajuntament ha impulsat enguany diverses promocions, més de 2.000 vals de 2x1 per pujar a aquesta nòria i també altres atraccions que s'han repartit entre els comerços de l'associació Calella Comerç i Empresa, i ahir es va celebrar el Dia de l'Infant amb entrada doble al preu d'una per totes les atraccions. A més de les atraccions tradicionals, la fira també té una petita zona gastronòmica i tota la música que hi sona és en català. També s'ha mantingut l'hora silenciosa de 5 a 6, pensada per facilitar l'accés a infants amb hipersensibilitat sensorial o trastorns de l'espectre autista. Pel que fa a la mobilitat, la Riera Capaspre està tallada a l'alçada del carrer Turisme durant tota la fira, sense accés direcció platja.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Servei Provincial de Costes de Tarragona ha iniciat aquest dijous les obres de restauració de l'antic aparcament de la platja dels Muntanyans a Torredembarra. L'actuació ha de permetre recuperar una esplanada de més de 4.400 metres quadrats que fins ara funcionava com a aparcament al marge del que estipula la Llei de Costes. Es retirarà el terreny compactat, es crearan dues petites llacunes connectades al nivell freàtic, es plantarà vegetació autòctona de prats i junqueres halòfiles i s'instal·larà un tancament perimetral que impedirà l'accés de vehicles. El Ministeri per la Transició Ecològica té previst invertir 50.000 euros en l'actuació del que considera un espai degradat dins del domini públic marítim terrestre. Alhora s'habilitarà un itinerari interior per vianants que permetrà gaudir de l'espai restaurat sense afectar la seva recuperació. Aquesta actuació contribueix a la renaturalització del litoral i a la millora de la biodiversitat en aquest espai protegit de la xarxa Natura 2000. El termini d'execució dels treballs és de 3 setmanes. I el món està farcit de colors i així ho constata la nova exposició que aterra el CaixaForum de Tarragona. Consta de 56 instantànies de prestigiosos fotògrafs del National Geographic que capten l'essència de paisatges, cultures i tradicions de tot el planeta. Colors del món es podrà visitar fins al 15 de febrer. A les grans ciutats costa copsar la gran policromia que hi ha al món. El blanc, el negre i el gris inunden el nostre dia a dia, però si ens allunyem una mica, de seguida ens adonem que la paleta de colors és immensa. Això ens ho farà notar l'exposició que acaba d'obrir portes al CaixaForum Tarragona. Hi podrem veure imatges de grans professionals de la fotografia com Joel Santore, Steve McCurry o Lian Johnson en un recorregut pel planeta que ens farà passar per llocs tan diversos com l'Índia, Papua Nova Guinea o els Estats Units. Cada àmbit està dedicat a un color, 7 en total, que són el groc, taronja, vermell, blau, violeta, verd, blanc. El seu significat, qualitat i simbolismes al llarg del temps, perquè els colors no tenen les mateixes connotacions a totes les regions. La mostra convida els visitants a reflexionar sobre el color, element que ens envolta en tot moment i que és capaç d'influir en la manera com ens sentim i omplir-nos de força, relaxar-nos o emocionar-nos. L'exposició es complementa amb diverses activitats durant els mesos que romandrà al CaixaForum perquè tots els públics puguin apropar-se a l'univers del color des de diferents perspectives. I ara volem saber quin temps farà el nostre mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua aquesta situació del tot plàcida, meravellosa pel que fa a la navegació, tant a prop de la platja com en alta mar. I és que el vent serà feble, a més, amb marinades. Per tant, durant aquest vespre i nit, aquest vent encara serà més feble i l'estat de la mar com un mirall, com un marejol, fins i tot aquesta propera nit i les primeres hores del divendres, mar plana o com a molt arrissada. Per tant, una situació molt plàcida, i el que sí que podem destacar és que aquesta propera nit i matinada també, fins a mig matí del divendres, es formaran algunes boires, seran una mica més extenses en el cas del Golf de Roses, arribant fins al Cap de Begur aproximadament, i també alguns núvols per altra banda que hi haurà cap a les Terres de l'Ebre. Justament allà, al sud de la Costa Daurada, la tarda del divendres portarà un palet més de brisa, brisa del sud-est, però que en general simplement farà que hi hagi un palet de mar espessa i poca cosa més. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a veure, de moment la circulació a aquesta hora no presenta grans maldecaps. Sí que tenim, per exemple, en el cas de la C55, un accident a l'altura de Castellbell i el Vilar. En aquest cas, els vehicles ja estan retirats del voral. És en sentit sud, en sentit Abrera, però encara hi ha força lentitud en aquest tram de la via. Això sí que a poc a poc va millorant el trànsit en aquesta zona, un cop els vehicles ja s'han retirat a la voral. A la resta de dies, el que dèiem, el volum de trànsit esperable aquesta hora de la tarda, de moment baix, es nota sobretot a la C60, el tram d'Argentona, en sentit Mataró, també a les dues rondes de Barcelona, diferents trams, sentit Besòs, o a la C58, amb un cada RSAC també d'entrada a Barcelona. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Aquest cap de setmana arriba la que és la festa més senyalada a l'Escala. Divendres, dissabte i diumenge celebra la festa de la Sal, tres dies d'homenatge a la mar, la pesca, la salaó i la cultura marinera mediterrània. Sergi.
Doncs sí, Marina, estem a poc més de 24 hores que l'entorn de la platja es transformi per fer una mena de teletransportació, podríem dir, als segles XVII, XVIII, XIX, i avui en volem fer prèvia a la vegada que animar els oients que es passin per l'Escala a gaudir del que, al meu entendre, és la festa més maca de l'any, la festa de la Sal. Ens acompanya aquí la Lourdes Boix, directora de la festa, per fer-nos, jo dic 5, però potser són 10 cèntims del que ens espera aquest cap de setmana. Lourdes, benvinguda.
Gràcies, el que vulgueu, de temps.
Demà a les 7 de la tarda això estarà en marxa, 28a Festa de la Sal. Enguany, amb un caire encara molt més especial per diversos punts que s'ajunten, no?, aquests dies.
Aquest any tenim convidats especials, eh? Mira, es celebrarà a Catalunya el 30è fòrum de l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània i concretament a les viles de Sant Feliu de Guíxols i de l'Escala. I a l'Escala, precisament, tothom vol veure la festa de la Sal, eh? Per tant, doncs, és clar, hi ha tota aquesta gent, tenim més de 100 inscrits, que també hi ha gent de Catalunya, però ens venen representants de museus de 10 països, Grècia, Eslovènia, Croàcia, Itàlia, bueno, evidentment Catalunya, venen de Noruega també. Me deixo algú, he dit 10 països, però en fi, de l'arc mediterrani, d'Istanbul, de l'altra punta del Mediterrani. Uh-huh. Abans teníem el Museu Marítim d'Alger, però sempre depèn de la direcció que hi ha, no? Si estan, i ara fa anys que no ens venen, però és una bona representació i els tindrem aquí a l'Escala per gaudir d'aquesta festa dedicada al patrimoni immaterial. I es donarà una bona notícia, que l'avanço, tot i que potser no ho podria fer.
Quin spoiler?
Sí, aquesta associació ha impulsat la declaració de, per part de l'art de navegar la vela llatina com a patrimoni immaterial de la humanitat. Aquesta candidatura que s'ha fet entre tots aquests països, però que sempre ho ha de presentar un sol país, i es va escollir Croàcia. Doncs el govern de Croàcia ja ho va aprovar, els governs respectius ja varen declarar béns culturals en els seus respectius països aquestes barques de vela llatina, aquest art de navegar la vela llatina, estem parlant de patrimoni immaterial. El material serien les barques. L'immaterial...
Com funcionen aquestes barques,
exacte,
no?
I com es fan navegar, no?
Sí, sí.
I pensem que aquestes barques, els registres més antics, és un mosaic grec del segon, del segle II abans de Crist. Per tant, té 2.700 anys, aquest art. I qui l'ha continuat avui dia? Doncs aquestes associacions que hi han a Catalunya, a tots aquests països, i que, doncs, periòdicament surten a navegar i el van transmetent. Per què volem que sigui declarat? Perquè llavors, quan, doncs, es potencia molt més, i per aconseguir que els governs, doncs, dediquin, impulsin també la creació d'escoles on es perpetuï aquest art. I això, doncs, ho hem, doncs, tots aquests museus, dels quals jo en sóc la vicepresidenta primera d'aquesta associació, doncs, ho hem promogut, i és una molt bona notícia perquè pinta molt bé.
Qui vulgui veure vela llatina, el mateix dissabte al matí hi haurà la trobada de vela llatina, de barques de vela llatina, també en el context d'aquesta, de la Festa de la Sal. Lourdes, una Festa de la Sal que també tenia un camí engegat per ser declarada patrimoni de la UNESCO, oi?
Sí, sí, sí. El que passa que ja, a veure, és molt complicat, sobretot perquè Espanya, que és ho ha de presentar el govern de l'Estat, té molts elements ja declarats, materials i immaterials. I llavors ens han recomanat que ens unim amb altres països. Però bueno, el camí està començat. Vàrem parlar ja a la ràdio que vàrem anar a la Festa de la Sal de Cardona.
Sí.
Cardona també són convidats a l'Escala i faran una ofrena de sal. I també vindran per participar en aquest fòrum a la mina de sal de Bielitschka, Polònia. Polònia ha engegat un projecte, en el qual ens hi vol, a l'Escala, de crear una ruta del patrimoni europea del patrimoni de la sal. I a partir d'aquesta ruta, que és, la formarem llocs amb patrimoni vinculat a la sal, patrimoni històric, és quan segurament a través d'aquí presentarem una candidatura unitària. Ja veurem, potser ho presenta Polònia, però ha d'anar així.
Precisament, una de les coses interessants o importants de la Festa de la Sal, a part de la implicació pròpia del poble de l'Escala, no? És, jo crec que és el concepte de festa popular per antonomàsia, és també aquest fet de fer xarxa entre cultures de sal que porten aquestes 28 edicions.
Sí, sí, sí. Aquest any el grup de danses convidat és Paiporta, al País Valencià, i aquí vull fer un esment especial perquè... algú li sonarà Paiporta, encara no fa un any. Va ser l'epicentre de la Dana de València, del 29 d'octubre de l'any passat. O sigui que quan vinguin per la festa, aquests dansaires i músics, amb l'alcaldessa de Paiporta, encara no farà un any. Hem de pensar que la seu de l'entitat, que on ensagen els balls, guarden el vestuari, els instruments musicals, va quedar inundada. I ja no parlem de la pèrdua de vides humanes, de familiars i d'amics que van tenir. La foto que es va fer, va donar la volta al món de Paiporta, és aquella dels cotxes amuntegats una sobre de l'altra. I després, l'altra que vull recordar, es va anomenar l'epicentre perquè de les més de 200 persones que van morir, 59 eren de Paiporta. És el poble on va morir més gent. Perquè li va enganxar de ple. Molt bé, doncs els vam trucar, estan emocionadíssims, els hi fa molta il·lusió, han actuat un parell de vegades a València per recaptar fons, evidentment, i aquí també els volem ajudar. Ja saps que tenim una part solidària a la festa, que és que quan arriben les barques amb les veles llatines il·luminades a les 9 de la nit, abans regalàvem, ara venem... Les candeles, vol dir la voluntat. Qui vulgui 50 cèntims, qui vulgui un euro, qui vulgui 5, qui vulgui 100. perquè és la voluntat. Aquestes candeles estaran a la paradeta del Museu d'Informació a la Riba i ja es podran, doncs, comprar el preu que tothom vulgui, amb la donació que tothom vulgui, i la recaptació es donarà al grup de danses de l'Espolí de Paiporta, eh? I ens fa molta il·lusió. I bé, el gruix de la festa, al matí hi han concerts,
havaneres, qui cants de taverna, qui vulgui sentir, que ja comencen el divendres al vespre, amb el Cor Indica, comencen amb els cercabars, dissabte al matí el que deies, no? Els tres de ronda, hi ha tres grups, la trobada de cançons vora el mar. El gruix anaves a dir que sobretot a la tarda, no? A partir de les... Què passa a partir de les 5 de la tarda, que a part de nervis, què passa?
Sí, és de 5 a 9, són les hores sagrades de la festa, que no ens podem passar ni un minut perquè una cosa s'encadena amb l'altra, i ja se sap, la brigada corresponent, que a 3:15 de 9 de la nit han d'apagar la llum elèctrica de la platja. Perquè llavors és el moment que es ballarà el Ball del Drac i entraran les veles il·luminades. Prèviament, la mostra d'oficis mariners comença a les 5 de la tarda, ja ho tenim molt pautat, hi ha 28 oficis i es llegeixen aquests oficis amb un grup que representa el fotògraf Josep Esquirol.
Ah, sí, m'està fent senyals de que... Sí, a part de fer ràdio, fem de fotògraf, fem d'esquirol.
Doncs vull anunciar que té l'honor de fer d'antic fotògraf Josep Esquirol, sí, amb una càmera antiga, en Sergi Corral, aquí present, eh? I moltes gràcies, Sergi.
De res, home.
Llavors anem, doncs, al grup que acompanyem aquest fotògraf, anem ofici per ofici perquè el públic pugui centrar l'atenció de la lectura que s'està fent d'aquell ofici, perquè evidentment ja aquest any en tenim un de nou, que és el fill d'un pescador que ara està jubilat i va ser fuster ell, però és que el seu pare feia modelisme naval, feia barquetes de fusta, ell també en sap fer, i li hem demanat que ens faci les barquetes de suro. Tots els fills de pescadors jugaven amb barquetes de suro que els hi feien els seus avis i les feien navegar. Doncs, esclar, hi ha oficis que de lluny no es veuen. Aleshores, de 5 a 6, per respecte a aquests oficis, el públic està a peu dret, al voltant de la platja. És una hora de rellotge, una hora exacta, i a les 6 ja anunciem que el públic pot entrar a la sorra a veure de prop tots aquests oficis, 28, eh? I parlar amb la gent que ho està fent. Des de les dones que salen en xova, les que remenden xerxa, el noi que tira el ratll, etc. N'hi ha 28. No m'allargo. Després, a les 7, a l'escenari es trasllada a la Punta.
La Punta és on hi ha les danses, no? On...
Allà hi ha l'ofrena de cel. Aquest any dos pobles convidats, per primera vegada dos pobles, Cardona i Paiporta, faran l'ofrena de cel a les respectives alcaldesses, i després ja es farà l'intercanvi de danses entre el grup de danses La Farandola del Cer l'Escala i el grup de Paiporta, i la Mainada. I a la que ja... s'ha ballat La Farandola, les danses ancestrals de l'Escala són les nyacres, nyacres amb curculles de la platja, amb petxines que s'anomenaven nyacres, a manera de castanyoles. I La Farandola, que la balla tothom, això dalt a la Punta. Doncs quan La Farandola s'acabi, l'escenari es desplaça, l'atenció ja es torna a desplaçar a la platja, perquè els dansaires del Ball del Drac ja s'hauran canviat, i a la platja hi haurà dos dracs amb foc que porta el cap danser amb un pal a la boca, a cada extrem del pal. El ball no s'acaba fins que no han cremat la cua, i llavors ve el més bonic, que és l'apagada del foc amb la immersió dels dansaires. I a partir d'aquest moment ja entren les veles il·luminades.
Cantant
la cançó que ja hem posat en el programa, tothom,
quan jo en tenia
4 anys, amb les candeles...
Sí, enceses.
Enceses, que hauran anat a buscar, doncs, a la paradeta del museu.
De tot això, Lourdes, de tot aquest reguitzell d'esdeveniments que passen no només el dissabte, sinó que passen els 3 dies, en podríem dir, què és el més singular, allò que fa per tu, el que li aporta més singular en aquesta festa?
Bé, jo diria que, en primer lloc, el nom Festa de la Sal Doncs ens indica que estem commemorant una antiga tradició, que és quan arribaven els vaixells carregats de sal de les Salines, dels Alfacs, de Torrevella o d'Eivissa. Arribaven a la platja i com que no podien atracar la sorra, es diu així, atracar, perquè havien d'amarrar en els pilons i flotar a l'aigua, perquè eren vaixells massa grossos, i eren les barques dels pescadors les que anaven a buscar la sal en aquest vaixell. Això és el que representa. Jo crec que això és la primera perla. L'essència és que hi ha unes barques que iran a buscar sal d'un vaixell i la descarregaran a la platja. Tot això, llavors, la festa es vesteix amb multitud, de coses unes més antigues, més espectaculars, com acabo d'anomenar el Ball del Drac i l'arribada de les veles il·luminades. Després també doncs, crea molta expectació a veure quin grup hi haurà convidat, que tant pot ser de l'altra punta del món, Sergi, perquè hem tingut...
Del Rajasthan,
gitanos del Rajasthan a la Índia. Els tuaregs de Taman Raset, Algèria. Del sud d'Algèria, del desert, en ple desert. Vull dir, per diferents circumstàncies. Doncs aquest any són de ben a prop, però hi ha aquesta emoció especial de lo que vàrem patir amb la Dana. I llavors tothom els estima molt i els vol fer feliços. I jo diria que aquestes són les perles, Sergi. El barco de la sal, que és el Pailobot Santa Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona, acompanyat dels 28 oficis. Després tenim l'arribada de el Ball del Drac, perquè el Ball del Drac s'ha convertit en una estrella de la festa, perquè és espectacular, sobretot la immersió.
Ah, el foc, la immersió, que sigui ja de nits, que tot el context...
Que és un ball que no es pot ballar en un escenari, és que només es balla per la festa de la Sal de l'Escala actualment a Catalunya. I després l'arribada de les veles il·luminades, això seria l'essència. Després l'acompanyem amb cançons, amb grups d'havaneres, amb la cantada vora mar, amb presentacions de llibres. El diumenge presentarem la cuina de la festa de la sal, de Manel Montià.
Que aquesta mateixa setmana ha passat per aquí, per la Randa Mar, en Manel Montià també ha parlat precisament de la cuina de pescadors, del llibre i de la...
Exacte.
De l'afició que té ell a fer cuinar, que no sé quantes racions em va dir que de fideuà es prepararia per la festa de la sal.
Cap a 2.000.
Cap a 2.000. Lourdes, moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Randa Mar. Convidem a tothom que a partir de divendres, si és de passar tot el cap de setmana, millor, si no el dissabte, el dia fort de la Festa de la Sal, que es passin per aquí l'Escala i que l'organització i tu com a directora vagi tot molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Esperem que faci un bon dia, que així ho ha dit l'home del temps de l'Escala.
Em penso que ho estem negociant, això. Merci, Lourdes.
Molt bé, vosaltres.
De Rius. Deixem la festa de la sal i ara volem parlar de rius i avui volem centrar-nos en un en concret, el riu Gloriet. En alguna ocasió ja n'hem parlat en aquest programa, perquè des de l'Associació per la Conservació dels Ecosistemes Naturals SEN han rebut una subvenció per millorar la seva conservació. De tot plegat en parlem amb Jesús Ortiz, membre del CEM. Molt bona tarda, Jesús.
Hola, bona tarda.
Anem a pams. Primer de tot, com podem dir, en quin estat podem dir que es troba el riu Glorieta?
A veure, el riu Glorieta és un riu que, diguéssim, pateix de molt bon estat de conservació, però tenim aquí una sèrie d'amenaça, doncs que el posen en risc. I, clar, aquestes amenaces doncs, venen de la part humana. Doncs tenim, per exemple, el tema dels residus, i el tema de les espècies exòtiques invasores. Això és el que més ens preocupa. N'hi ha d'altres, però aquestes són les dues més importants.
Tot i això, vosaltres, amb el tema de les espècies exòtiques invasores, ja fa anys que treballeu en aquesta zona.
Sí, pràcticament des dels nostres orígens que treballem per, sobretot per sensibilitzar la ciutadania de que s'adoni del problema real que representa el fet aquest d'agafar espècies d'un lloc de vegades remot d'altres regions del planeta i portar-los a llocs on no hauria de ser natural, doncs clar, tot això són desajustos del sistema problemes que no és només qüestions que afectin la biodiversitat, sinó també la nostra economia i fins i tot la nostra salut, com estem veient amb unes quantes fòtiques que ja estan acabant i altres que arribaran.
Uh-huh. Què és el que voleu fer ara en aquest punt, en aquest riu Glorieta? Quina és la vostra intenció?
Doncs mira, aquí, bé, de fet ara tenim un projecte de Fundació Biodiversitat amb fons Next Generation, que ja són els últims que queden, en col·laboració amb altres quatre entitats del territori català. I aleshores, jo també he tingut altres subvencions que sempre han anat molt en aquesta línia. L'Ajuntament de Poguer, per exemple, doncs també s'ha ajudat cada any, ens ajuda d'una manera o d'una altra. I el que volem és una mica combatre aquestes amenaces perquè no arribin a destruir el bon estat de conservació que té el riu. Concretament estem treballant amb espècies exòtiques invasores, estem eliminant el gran vell americà des de ja fa més de 10 anys, ara estem trobant poquíssims, és a dir, estem molt, molt al límit d'eliminar-los totalment. També estem eliminant l'ailang, que és un arbre que hem portat d'Orient, i també ara ja queden poquíssims. Un tema molt important també és l'educació, sensibilització, això que he comentat abans. Hem fet un joc de cartes per sensibilitzar, que a més es pot comprar, però també es pot aconseguir de manera gratuïta venint a les nostres activitats d'aquest projecte. I després hi ha alguns estudis sobre serveis ecosistèmics, a veure com podríem aprofitar millor. També tenim previst de fer una mica de senyalització perquè la gent entengui millor com funciona el riu i com el podem gaudir d'una manera més respectuosa. Mm-hmm. Bàsicament, resumint això.
Mm-hmm. Per tant, d'alguna manera, és una continuació de tot el que ja fa anys que porteu a terme.
Sí, exacte. Continuem sempre perquè, bueno, experimentant, això sí, cada projecte que demanem, doncs ja mantenim les coses que funcionen, però fem petites proves, experiments en el bon sentit de la paraula, per buscar fórmules. Per exemple, el tema dels residus, doncs ens està costant moltíssim perquè, clar, estem cansats de netejar. No volem netejar, volem que estigui net. I, clar, anem experimentant, doncs hem fet tallers d'educació, de sensibilització, vaja, hem fet jocs de taula, hem fet recollides de residus gamificades i estem provant noves coses, estem experimentant amb tecnologia també, a veure si aconseguim que la gent s'adoni de la importància de no llençar els residus al medi natural. I per això tenim contenidors, tenim papereres, si els reciclem encara molt millor. I clar, és que la gent no és conscient del gran problema que representa els residus que s'aboquen al medi natural, o fins i tot a les ciutats, que després acaben també al medi natural, i acaben perjudicant no només la biodiversitat, sinó també la nostra salut, perquè mentre els acabem menjant, d'estodona, acaba la xarxa tròfica i acaba el nostre plat.
Per tant, també voleu fer una feina més de conscienciació, tenint en compte que vosaltres ja treballeu amb molt de voluntariat, d'alguna manera també ja consciencieu.
Sí, exacte. És a dir, tenim diferents eines per sensibilitzar la població, a partir de tallers, conferències, participar directament a les jornades de voluntariat. Per exemple, aquest Nadal, en aquest mateix projecte vam estar construint caixes niu, que després hem anat a instal·lar, caixes niu per ocells i caixes refugi de ratpenat. Això també contribueix a que la gent s'adoni de la importància de conservar la biodiversitat, no? Perquè la necessitem. I bueno, una mica doncs, anar picant pedra, a veure si tothom s'adona de que això és molt més important del que la gent es pensa. I això que deies, continuar, diferents maneres, anar provant i anar trobant les fórmules, no?, per poder aconseguir que això comenci a funcionar d'una manera significativa.
Mm-hmm. Abans ho comentaves, heu fet diverses campanyes per eliminar, per exemple, el cranc blau del riu. És una espècie invasora que pràcticament ja no hi és en aquest riu. No sé si teniu en ment fer alguna altra campanya d'aquest tipus i acabar eliminant aquesta espècie d'aquest riu, d'aquesta zona.
Sí, bé, hi ha una petita confusió. El cranc blau és un cranc marí que tenim un problema a la costa, a mar, i sota el delta de l'Ebre. Aquí el que tenim és el cranc vermell americà.
Això, perdona.
Sí, bueno, una petita confusió, no passa res. Aleshores, nosaltres anem actuant molt sovint. També depèn de la climatologia, de si plou, de si fa massa calor, etc., perquè com que també tenim diferents projectes alhora, doncs hi anem bastant sovint. El que abans, antigament, fa uns anys vam fer, va ser jornades de obertes així, a molta gent de cop. Recordo alguna vegada que ens havien vingut unes 80 persones. Clar, això ara mateix doncs, ja no és viable perquè queden molt pocs crancs, però el que sí que acceptem és voluntaris de manera en petits grups. Doncs, per exemple, doncs, quan hi anem nosaltres a aquestes crancs, anem a la nit, anem amb pesca elèctrica, anem amb manual, amb trampes, amb diferents sistemes, doncs si hi ha petits grups, entre una, màxim 5 persones, puntualment una miqueta més, però no grans multituds, doncs també podem venir amb nosaltres, els deixem el material i doncs per ells és una gran experiència i també ens ajuden doncs, a fer més feina.
Ja per anar acabant, aquest cap de setmana, si no vaig equivocada, celebràveu una jornada, unes hores d'eliminar espècies invasores a la platja de Salou. Com va anar això?
Bé, a veure, clar, ens trobem a Salou, també tenim un... Això és un altre projecte, aquest és de la Diputació de Tarragona, subvencionat a la Diputació de Tarragona i en col·laboració amb l'Ajuntament de Salou. Aquí el que fem és eliminar plantes que són exòtiques invasores com l'ungla de gat i el remei de flor groga, que són herbes, diguéssim, que es poden arrencar amb les mans, però clar, no pot fer-ho qualsevol perquè s'ha de fer d'una manera concreta per evitar que dispersin més. Aleshores, van tenir, no fa gaire, doncs havíem tingut jornades amb moltíssima gent, de tant, i fins i tot alguna jornada amb 350 persones, fins i tot. Uh-huh. I, clar, últimament, doncs, n'hem tenit grups més petits, de vegades, doncs, 10, 20, algun dia menys dues persones, o ara d'aquí poc farem per una escola, a finals de setembre farem per una escola, que, bueno, ja serà uh-huh. un quant més, però... Sí. Diguéssim que, clar, el fet de repetir tantes vegades doncs fa que, de vegades, doncs, costa una mica mantenir-ho, no?
Jesús, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies.
Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornem. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Thank you.
just rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that, that. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance.
La xarxa. Carles, són les 5 notícies. L'Institut El Padró s'afegeix a les concentracions contra